Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Minuts ara mateix que passen de les 11. Avui aprofitant que se celebra el Dia Internacional de les Dones al Parc Magazine del Matí a Ràdio Estel, hem volgut convidar a una professional de la informació de casa nostra, Marta Jarque.
Exacte, llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar treballant a Localia, una catalana, a Canal 7, i finalment a Televisió de Catalunya, on s'ha convertit en una de les cares més populars de la televisió pública.
A més, l'any 2019 publicava el llibre Soc feminista i no ho sabia, de l'editorial Rosa dels Vents. Ens fa molta il·lusió saludar aquesta hora del matí i poder repassar amb ella la seva trajectòria, a la periodista Ariadna Oltra. Què tal? Bon dia.
Bon dia Marta i a tots els oients. Com esteu?
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Treballant.
Exacte, Ariadna. Clar, tu de ben just a quina hora comences, Ariadna, no? Perquè t'hem pogut veure aquest matí.
Aviat, molt aviat.
Molt aviat, no? Com portes la son?
Sí. Bé, la son l'aguanto. És una migdiada per poder aguantar tot el dia fins al vespre, però bé, jo soc més de matins, que no pas de nit.
Sí, no? Això que es diu sempre, no? De la productivitat, si és de més de matins
sí,
o de nit.
Sí, jo soc més de funcionar amb la llum del sol. Em costa més. A la nit soc gallineta, allò a les 12 de la nit ja no serveixo per gaire de res.
Ariadna, ho comentàvem ara, eh? L'any 2019 publicaves el llibre Soc feminista i no ho sabia. Tu quan et vas adonar? Quan vas caure en què eres feminista?
Doncs mira, va ser quan vaig tenir el meu segon fill, la maternitat, diguéssim, que és a mi el que em genera el caure del cavall, eh?
Sí.
Adonar-me, posar-me les ulleres liles, que totes feministes diuen, per poder enfocar la realitat d'una altra manera, com no l'havia vista, pensant-me que tenia els mateixos drets i que podia fer exactament el mateix que un home, i no és veritat. No perquè no pugui o no vulgui, sinó perquè no ens deixen, perquè hi ha un sistema muntat que no ens ho permet en molts àmbits de la vida.
El llibre, en tot cas, el vas escriure el 2019 i girava entorn, no?, com comentaves, de les desigualtats de gènere. Què creus que ha canviat en aquests anys? I si consideres que s'han escurçat potser aquestes desigualtats sobre les que escrivies?
Mira, jo crec que les estadístiques ja hi coneixíem a l'Eurostat, no?, amb aquesta qüestió, per exemple, la bretxa salarial. Les grans xifres, les macrodades, sí que demostren que estem en el camí, en alguns àmbits, no en tots. L'evidència masclista és evident que és un tema pendent que tenim, que és molt greu, és la màxima expressió, la més cruel del masclisme, però no només, perquè l'evidència masclista té molts nivells, té molts graus. Mm-hmm. I el que és interessant, crec, per totes les dones, és fer una aproximació al feminisme, que en definitiva no és res més que mirar-ho amb una visió de mantenir els drets tant pels homes com per les dones al mateix nivell i poder assegurar que tots podem fer els mateixos camins si volem. Mm. I això crec que a la vida real, malgrat aquestes dades bones i que es va escurçant la bretxa salarial, que per exemple continua existint, aquí hi ha camí per fer. I en el cas de la violència masclista, nous tipus de violència que estan patint les dones, més joves o més grans, fugint absolutament de clixés, d'estereotips, perquè totes en som, n'hem sigut o podem ser víctimes i després supervivents. Perquè a mi sempre m'agrada també posar el focus, i vam fer a TV3 un documental per al Sense Ficció amb la Mireia Pigrau parlant de violència masclista, i d'allà la idea principal que vull traslladar és que se'n pot sortir i que es pot ser una supervivent. Les mateixes víctimes són víctimes durant un temps, però després han de ser supervivents. Com tu, quan pateixes un càncer, no tens càncer tota la vida. Si tens la sort de sobreviure a la malaltia, després ets una supervivent d'aquell càncer, i això porta uns aprenentatges i una visió també de la realitat diferent. Doncs amb les violències masclistes passa el mateix. En aquest sentit, això m'aprofito també per reivindicar també aquesta nit farà el Sense Ficció amb un documental sobre agressions sexuals, molt interessant, perquè a més també jo crec que és un dels últims tabús que s'estan trencant amb violències masclistes, no? A l'assumir que l'educació sexual que hem tingut les dones, de les nostres generacions, les més joves ara també, i evidentment les nostres mares i àvies, doncs han portat a situacions que no són justes per nosaltres i que ens deixen mal, ens fan mal a dins. I aquest revisitar-se també la seva vida una mateixa per identificar allà on, si no haguéssim sigut dones, la situació hagués sigut una altra, és molt interessant, que també una mica és en el llibre Soc feminista i no ho sabia, és el que jo intento explicar.
Mm-hmm. Escolta, Ariana, clar, les dones, a veure com ho veus tu, s'han anat incorporant a la vida pública i laboral sense abandonar la seva vida privada i familiar, no? Com ara la cura dels infants, de la gent gran, de la llar... Tu creus que haurien de ser els homes, no?, que facin ara el camí invers? Saps el que et vull dir? O sigui, passar de l'esfera pública a la privada, no?, per aconseguir realment aquesta corresponsabilitat.
Clar.
I no haver de renunciar. Ningú hauria de renunciar. És així? No, s'ha de fer aquest canvi?
Renunciar, perquè de fet jo crec que la incorporació del món de les dones al món laboral també va paral·lelament a una decisió que moltes dones prenen de forma no voluntària del tot, que és la de no tenir fills, perquè llavors això complica la vida i quan t'hi vols posar això també és gran. I això també és un tipus de violència sobre les dones, perquè no tenim llibertat exactament per decidir quan volem ser mares en funció de la nostra situació laboral. Jo conec molts pocs homes que això els hi hagi passat, val? Perquè la maternitat fins ara no ha suposat una aturada per ells. No representa cap transformació pel seu cos. Jo que penso, més aviat, no invisibilitzaria ni els homes ni les dones, ni els pares ni les mares en el món laboral, sinó el que faria és visibilitzar la nostra vida tot el que comporta, en aquest cas, la paternitat, però sobretot la maternitat, i per tant que les cures siguin reconegudes. Hi ha molts estudis, hi ha moltes teories econòmiques fetes sobre la quantitat de riquesa que generaria un país si es paguessin totes les hores de cura que les dones produeixen, no? Les dones, vull dir, quan tu arribes a casa i fas coses, allò no computa en el PIB d'un país. No? És evident que allò és una riquesa que es produeix i que assumim nosaltres sense cobrar res, entenguem-nos.
Sí.
Això és important. S'ha escrit molt, hi ha persones expertíssimes sobre això. Jo crec que és un dels temes pendents, l'economia i la dona, no? També el fet que les dones es facin no només amb el poder de decisions, sinó amb el poder econòmic, no? Que hi puguem arribar, que hi puguem tenir accés, que podem decidir on volem posar els diners. Això, amb una mirada femenina i feminista, que no té per què coincidir, milloraria la situació de les dones, seguríssim.
Ariana, ens posem aquestes ulleres morades, liles, que comentaves tu a l'inici. Quina opinió tens de la superwoman? Això que diuen, ets una superwoman.
Ai, doncs que és... És un mite. És un mite que quan intentes fer-ho, perds.
Clar.
Perds segur... una cosa que et perdis a tu mateixa, perquè costa molt, però perds capacitats, perquè tot arreu, en els nivells d'exigència que segurament ens marquem moltes, és impossible. I jo cada cop soc de les que admeto més, doncs, que no arribo a tot arreu i que hem d'aprendre a dir nos i que hem d'aprendre a justament això, a gestionar tota aquesta càrrega mental que acostumem a portar. Tinguis fills o no, també, perquè sí. Molts altres àmbits en què les dones sense fills també carreguen.
I ara, Ariadna, centrant-nos en l'àmbit dels mitjans de comunicació, tu que fa tants anys que hi treballes, quins són els principals sostres de vidre o, d'alguna manera, desigualtats que has hagut d'afrontar durant la teva trajectòria?
Jo crec que hi ha una cosa que és visible, que és el tema de les direccions de mitjans, no? Per exemple, la majoria de mitjans de comunicació del nostre país estan dirigits per homes, ara tot just comencen a haver-hi dones al capdavant, per exemple, a TV3, de tots els directors que hi ha hagut de la tele pública del país, doncs només una ha sigut una dona, és la Mònica Terribas i fa...
Correcte.
Uh-huh. Hi ha una dotzena de directors, doncs només una dona, no? Aquest és un exemple. En el dia a dia jo crec que nosaltres hem anat modificant també la manera com ens hem aproximat, per exemple, les violències masclistes. A TV3 hem fet una formació a tota la redacció. Això és una cosa que s'ha fet recentment. Tant de bo s'hagués fet abans, però tant se val, ho tenim. Hem explicat notícies i històries anys enrere que ara ens posaríem les mans al cap d'explicar-les així. I això és un aprenentatge constant. I... personalment, aquí segurament m'hauré de revisitar molt més, en la meva trajectòria personal. Crec que tampoc no és tan de valor explicar alguns casos meus com adonar-nos d'aquests elements que t'he dit. I també que les mirades sobre les direccions dels mitjans, direccions informatives, em refereixo, a no tenir més en compte les dones, perquè segurament les coses s'explicarien diferent o els temes a triar a l'hora d'explicar doncs vosaltres ho sabeu perfectament, no? Sobirons o
altres. O altres, totalment. Mira, Ariadna, ara que deies, no? Com s'escriuen, no, aquestes notícies, tu creus que els mitjans moltes vegades doncs tendim una mica això, no? D'escriure els homes fan i les dones són? És a dir, dit d'una altra manera, les dones sempre són atribut, coses que s'observen, per exemple, si ens fixem més clarament en la premsa esportiva, les reines de la piscina, no?
Sí, això ho hem vist molt. Crec que estan fent un esforç, també, per corregir.
Com estem? En quin punt estem, no? En lloc d'escriure el seu nom i cognom al titular.
Jo crec que això ho hauríem de valorar potser d'aquí un temps, quan veiem on ens quedem realment.
Clar.
Perquè també hauríem de saber si tot el que està passant ara, no? És una anècdota, és una situació conjuntural o no, no? Jo crec que fa 3-4 anys és quan, per exemple, un cas molt determinant que va mobilitzar moltes dones, moltes noies, és el cas de la sentència de la Manada. Mm. Allò va ser un punt d'inflexió, allà van haver-hi uns grans 8 de març, una mobilització, una onada molt, molt potent. Crec que això ara reté moltes dones en la lluita feminista, però crec que li falta una mica d'empenta. No et sabria dir exactament en què, però hem de tirar més endavant. Hem de tirar més endavant, i sobretot ho deies abans, ells que es mirin. Jo he revisitat la meva vida, he revisitat el que jo he fet, les meves companyes, les meves amigues també ho estan fent, ho han fet,
sí.
Algunes ens porten molt avantatge, ara els toca amb ells.
Totalment.
En general.
I aquests sostres de vida que comentava, Mariana, hi ha alguns casos que aquest sostre es converteixi en ciment? No sé si m'entens, que es pugui, que aquest dius, és que aquest no es trencarà mai.
Terra enganxifós, les teories feministes parlen del sostre de viure i del terra enganxifós.
Ah.
Que dibuixen, sí, està definit, i em sembla, no és meu, això. Són feministes teòriques que el tenen descrit, no? Perquè és el sostre de viure, però també és el terra enganxifós, o sigui, allò que tu no et deixa, i és molt gràfic, allò que tu no et deixa pujar, no?
Sí.
És molt gràfic perquè defineix una franja en la qual ens movem les dones, no? I totes les que ens estiguin escoltant, tu mateixa, doncs ens podem sentir identificades, sabem de què parlem, i quan una cosa quan te l'expliquen ens ressona, i estàs oberta també a aquest ressoni, hi ha dones que diuen, no, jo aquí no vull entrar, jo ni feminista, ni masclista, ni feminista. No, perdona. El que defensa els drets de les dones és el feminisme. Hi ha molts feminismes dins del feminisme, i cadascuna jo crec que pot trobar a l'espai que consideri, però ni feminisme ni masclisme, no, perdona, saps? No. Són coses oposades, i a més estem parlant de drets humans, de drets que tenen les dones, de drets humans.
Avui doncs volíem conèixer l'altre punt de vista de la periodista Ariadna Oltra, des dels mitjans de comunicació, Marta, però clar, és que l'Ariadna la tenim molt, molt vista a la televisió, no? Justament ahir, per exemple, a banda del Telenotícies.
A l'APM l'escoltàvem.
Sí, soc l'Ariadna Oltra i la televisió és cultura.
Ariadna, que em sembla que t'hem aixafat, que volies comentar alguna cosa.
No, mira, no m'he vist, perquè jo sé el que vaig dir,
clar.
Que han acabat posant, perquè jo estava dormint aquesta hora, ho vaig recordar.
Va quedar molt bé, Ariadna, va quedar molt bé.
Digna, no vaig dir res, que no va ser, no he utilitzat res a la meva contra, no?
No, al contrari, va quedar molt, molt simpàtic.
Escolta, clar, Ariadna, deies tu, estava dormint, no? Quins horaris, com concilies tu la teva vida familiar amb la laboral?
Com totes, com tothom una mica, com poc. Doncs mira, uns dies fent de més, uns dies fent de menys, i intento mantenir una rutina bastant estable.
Sí.
És el que em dona una mica la clau, no fer massa excessos, però bé, sempre, la vida sempre fa que algun cop hi hagi alguna cosa, no? Doncs algú que truca, que no sé, que no viu aquí, que ve, va, fem un cafè, doncs el fem, va, i encara que sigui una mica que s'allargui allò i acabem una cervesa més tard, doncs, bueno, mira, un dia ho faig entre setmana. Intento no fer-ho perquè, si no, després ho paga el meu cos, i ja tenim una edat, però sí, al final també prens a relativitzar les coses,
No, totalment. O sigui, Ariadna, no saps com t'entenem, fins a quin punt t'entenem.
Ja ho sabeu,
això. Uau, és que és...
No us lleveu massa més tard que jo.
Escolta, i tu com t'ho fas per desconnectar, Ariadna, moments com els que, per exemple, estem vivint ara, no?, en què l'actualitat mana i és tan crua.
Em costa molt. Jo t'haig de dir que de tots els dies de la setmana, els moments que desconnecto és des de divendres a la tarda quan recullo els nanos a l'escola fins al dissabte a la nit. Aquelles són les 24-30 hores que intento desconnectar completament, si és possible. O sigui, sí que estic una mica al tanto, a la ràdio, a la tele, però que intento no escoltar i llegir l'actualitat amb perspectiva periodística, sinó deixar-la una miqueta de banda i fer-ho més com a oient, com a espectadora, com a lectora. I llavors la resta de dia sí, enxufada i intentant entendre tot el que passa, que va molt ràpid, per poder després, un cop tu ho has entès, explicar-ho, no? Que és la clau del que fem.
Totalment. Ariadna, ja res, dues preguntes més i ja et deixem que continuem el teu dia a dia, perquè, clar, l'Ariadna Oltra la veiem cada dia molt, molt, molt de matí, molt, molt d'hora a TV3 explicant, doncs, tota l'actualitat del dia, però, clar, la teva jornada encara continua, Ariadna?
Sí. Això del periodisme és una feina de
24 hores. Escolta, tornant al 8M, clar, tu creus que el masclisme també és present en les dones? Perquè és una cosa com instal·lada, no?, la societat. Com es pot combatre aquest masclisme?
A mi mateixa, sí, jo sóc feminista i no ho sabia, però sé que estic educada en una societat patriarcal i a més masclista, i per tant jo també ho sóc i ho he sigut, i doncs és una lluita constant i diària, i això és el que has d'intentar fer que no, les ulleres aquestes t'han de permetre enfocar-ho bé.
Totalment. I, escolta, avui volíem acabar, justament, jo no sé si coneixes aquest cas, de l'Amanda Palmer. Acabarem, doncs, escoltant un àudio, millor dit, és una resposta. Coneixes l'Amanda Palmer?
No, no.
Doncs mira, és una resposta a moda de cançó que va fer l'Amanda Palmer, és l'artista britànica. L'escoltem res breument i ho compartim. Dear Daily Mail, it has come to my recent attention that my recent appearance at Glastonbury Festivals kindly received a mention. Doncs mireu, l'Amanda Palmer va fer aquesta cançó que esteu escoltant, criticant el Daily Mail per un article sexista que va escriure sobre ella, no sobre la seva actuació, sabeu, musical, sinó sobre el seu físic. Tu creus, Ariadna, que l'humor i la crítica són unes possibles eines per lluitar doncs justament per aquesta igualtat de gènere, no?, i contra aquest tipus de violència?
Segur que sí, segur. Segur que l'humor ho és, perquè l'humor fa arribar a llocs on d'una altra manera segurament no hi arribaries. No és el meu àmbit, jo no, valga'm Déu, no ho sé fer, però crec que hi ha dones que ho fan. Aquí a casa nostra, l'Aurie Sherman, l'Anna Polo, per exemple, que l'altre dia les veiem a les Gaudí, no? Tinc la sort de conèixer-la, sé la feina que fan, no només ara, sinó que porten anys, i elles són un exemple de moltes dones que s'hi dediquen, dones i homes també, però avui parlem de dones, que és el dia de la dona, i les hem de reivindicar. Per cert, avui i els altres 364 dies de l'any, no només avui.
Ara, Ariadna, perquè tu creus que avui s'ha de celebrar? És això que diem, no?, que moltes dones ens...
Jo vull dinar amb amigues. Avui ens juntem unes quantes dones feministes,
sí?
I dinarem plegades. A la manifestació avui tinc problemes de conciliació i de logística i no hi podré anar, però perquè a més portem uns dies bastant intensos a nivell de notícies amb la guerra a Ucraïna.
Totalment.
I necessito descansar una mica, però hi ha manifestació aquesta tarda, hi ha reivindicació i, vaja, imprescindible avui i la resta de dies, com dic, fer-nos sentir i respectar els nostres drets, que respectin.
Per tant, és important tenir marcat el calendari aquest 8M, Ariadna?
Jo el tinc marcat, sí, jo el tinc marcat.
Doncs, Ariadna Oltra, de debò que ha estat un plaer conversar amb tu. Gràcies per robar-te aquests minuts d'aquí al matí a Ràdio Estel, després de tota la feinada que tens. Doncs és d'agrair, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, que passeu un reivindicatiu Dia de la Dona.
Ara, m'encanta, veus? Aquest terme el faré servir.
Que us envolteu de dones, que n'hi ha de fantàstiques, totes, en aquest cas, amb la veu alçada i per ajudar-nos. Perquè això també ho he après, la sororitat. Aquest
terme, no?
Que hem après fa poc, que és importantíssim per poder seguir lluitant.
Ariadna Oltra, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Vinga, doncs, ostres, m'ha encantat, conversar amb l'Ariadna Oltra, Marta, perquè d'alguna manera és això, no?, que diem, aquest dia reivindicatiu, no?, aquest seria el verb, no?, que s'hauria de fer servir avui, en aquest 8M.
I molt interessant també Amanda Palmer, a veure si li donem una idea a l'Ariadna Oltra, li has donat una idea per un proper llibre. Mira, ja tindrem excusa per tornar-la a entrevistar.
Mira, per exemple. Nosaltres seguim avançant en aquest 8M. Res, fem una petita aturada, José, marxem a publicitat i atenció, perquè després de la pausa publicitària el que farem és París connecta amb Estrasburg, una de les seus del Parlament Europeu. Fins allà s'ha traslladat avui la Mireia del Pozo. Per tant, farem un híbrid avui, a Marta Jarque, plus Valua Dones, centrant l'atenció doncs, a Estrasburg, amb Mireia del Pozo, estarà amb representants europees. Atenció. Oh,
i deuen passar coses avui, allà, no?
Totalment, aquesta jornada intensa, europea, sí. I que ens l'explicarà la Mireia del Pozo, sens dubte, des d'Estrasburg, aquí al matí a Ràdio Hostel, i després tornarem també a la connexió aquí amb les conselleres del Plusvàlua Dones. Per tant, no us ho perdeu. Petita pausa, agafem aire, bevem una mica d'aigua i tornem aquí al matí a Ràdio Hostel. Fins ara.
Ràdio Hostel.